Senyor Oriol Junqueras, creu que ha servit alguna cosa aquesta comissió? O està servint d'alguna cosa?
Segur que sí, i segur que molt menys del que voldríem, diguem-ne, no? Perquè tots plegats el que voldríem és assegurar-nos que construïm una societat neta, que construïm un país net, i això molt sovint ultrapassa la capacitat d'una comissió parlamentària estricta, entre d'altres raons perquè no oblidem que una comissió parlamentària no és pas un jutge i no té els instruments d'un jutge. És a dir, un jutge, quan fa una investigació, un fiscal, quan tira endavant una investigació, té a la seva disposició la policia judicial i, per tant, té moltes eines per intervenir, per investigar, per interrogar, etc, per contrastar informació. És evident que els parlamentaris, una comissió parlamentària, no tenen a la seva disposició la policia i no poden enviar la policia a fer una investigació, acumular proves, etc. Per tant, s'ha de distingir el terreny més polític que hauria de fer aquesta comissió, millor o pitjor, i és evident que jo crec que hi ha diputats que ho han fet molt bé, extraordinàriament bé, i estic absolutament d'acord que hi ha d'altres que ho han fet no gens bé, diguem-ne, no? Per tant, s'hauria de distingir entre la comissió parlamentària i la feina que ha de fer un jutjat. Ara, també entenguem, jo em sembla que el que diré ara també és de consens general. Malauradament estem en una societat, estem en un estat, estem en un país, per tant, a Espanya, Catalunya, etc, en el qual hi ha gent que ha confessat delictes rellevants, que ha confessat delictes que impliquen molts milions d'euros, a vegades centenars de milions d'euros, i en canvi es passegen tranquil·lament pel carrer. I és evident que això genera, jo crec que molta inquietud entre la bona gent d'aquest país, que és la immensa majoria, que té la sensació que hi ha molts delictes, que hi ha moltes coses mal fetes que queden impunes, o almenys que queden impunes durant molt de temps, i que a més tenen la intuïció que poden seguir quedant impunes, no? El cas Palau, que el cas etc, s'allarguin indefinidament en el temps, que passin els anys i que no es resolguin, doncs evidentment genera també molta inquietud entre la ciutadania. Les comissions parlamentàries haurien de servir? Doncs efectivament haurien de servir. No tothom ho fa bé? No tothom ho fa bé. El fet de que no tothom ho faci bé ens ha de portar a la conclusió que no hi han de ser? Jo crec que no. A vegades hi ha coses que hi ha gent que no les fa bé, però en canvi l'instrument s'hauria de fer servir.
Qui li ha agradat i qui no? De diputats. M'ho sabrà dir o no?
Home, evidentment, a mi m'agrada...
Oriol Amorós li ha agradat.
Clar, a mi m'agrada Oriol Amorós. Però em sembla també que això, en aquest sentit també, no perquè ho digui jo, sinó perquè hi ha molt de consens, l'Oriol Amorós ho ha fet molt bé. I ha fet les preguntes de forma molt pertinent, sempre de forma molt educada, però intentant esclarir al màxim la informació possible, sabent que no tota la informació es pot esclarir, entre altres coses, perquè és que en aquest tipus de comissió hi ha una pregunta i una resposta, però no pots contrastar davant d'un jutge una determinada prova, diguem-ne.
El format no és bo, no li agrada.
Bueno, és que el format segurament és l'únic que pot ser en aquest cas, perquè és evident que una comissió parlamentària no ha de fer el paper d'un jutge. No, jo no crec que li correspongui a una comissió parlamentària fer el paper d'un jutge.
Tot i que alguns diputats o diputades ho semblaven.
Alguns els agradaria ser-ho, i curiosament, aquells que més els agradaria ser-ho són aquells que molt sovint pertanyen a partits que tenen enormes implicacions també en d'altres casos de corrupció. Per tant, és veritat que a vegades, o molt sovint, desgraciadament, parla qui menys hauria de parlar, o qui més crida és qui més hauria de ser prudent. Clar, això no vol dir que s'hagin d'eliminar les comissions d'investigació, perquè de la mateixa manera que ara hi ha gent que diu és que aquesta comissió ha servit de poc, si aquesta comissió no hagués existit, molta gent estaria dient que per què no hi ha hagut una comissió, que hauria d'haver-hi una comissió, que quina vergonya que no hi hagi una comissió. I una prova d'això és que hi ha molts llocs de l'estat espanyol, molts àmbits polítics de l'estat espanyol, amb casos de corrupció molt massius, i on no hi ha cap comissió d'investigació, i tothom, i els mateixos tertulians d'aquesta taula probablement, troben fatal que no hi hagi cap investigació en d'altres indrets de l'estat espanyol sobre casos de corrupció que són massius, perquè una de les característiques més preocupants de la corrupció a l'estat espanyol és que no estem davant de casos aïllats de corrupció, no estem davant d'una persona que s'ha corromput, que s'ha deixat comprar... etcètera, etcètera, sinó que en molts casos parlem de veritables xarxes de corrupció, d'una veritable indústria de la corrupció. Perquè, és clar, quan hi ha casos de corrupció que afecten a desenes de dirigents del partit polític que governa l'estat espanyol, o que afecten els ERES a Andalusia, o que afecten... Clar, això afecta a molta gent, afecta a milers de persones, o en algun cas a desenes de dirigents.
Però veient, per exemple, la causa efecte que ha tingut aquesta compareixença amb el resultat d'algunes enquestes electorals que han aparegut, sí, no creu que això també ha estat primer per veure que efectivament hi ha partits o que hi ha un sector del país que en aquests moments està baixant clarament el seu percentatge de vot en unes hipotètiques eleccions plebiscitàries del 27 de setembre i que és donar carnassa a segons quins pensaments a Madrid per continuar sucampant sobre la corrupció a Catalunya?
No, el primer que hauríem de dir és que, o ens hauríem de preguntar, és si les enquestes s'han de prendre allò amb sentit literal de que demostren el que la gent en aquell moment pensa, perquè d'enquestes en veiem moltes, moltes són clarament contradictòries, unes diuen blanc, les altres diuen negre, les enquestes que canvien amb el temps, les enquestes fetes a dues setmanes de les eleccions acaben no corresponent-se en absolut amb el resultat de les eleccions. Per tant, la primera qüestió rellevant és si les enquestes tenen algun valor o no tenen.
Per vostè?
Doncs molt sovint no en tenen, no? I els exemples que acabo de posar ara són contundents. És a dir, aquí, en aquest país i en l'experiència recent, hem vist enquestes que deien un determinat resultat i al cap de dues setmanes els electors, els ciutadans, han determinat un resultat absolutament diferent. Per tant, primer, si les enquestes tenen valor o no. Després, suposant que aquestes enquestes tinguessin valor, quina és la causalitat? És a dir, què és el que provoca que l'enquesta doni aquell resultat? És la corrupció? És la crisi econòmica? És perquè aquí et dona peu a tot tipus d'interpretacions.
L'enquesta del Periòdic era just després de la compareixença del expresident Pujol, sí, amb la seva esposa i el Jordi Pujol Ferrusol.
L'enquesta del Periòdic, com tantes altres, per tant, no és un comentari només respecte a l'enquesta del Periòdic. L'enquesta aquesta del Periòdic, si tu agafes la intenció directa de vot, que és l'element més explicatiu del vot, et dona una aparença absolutament diferent de la que et dona l'assignació d'escons que fa el mateix diari. Per tant, tens una assignació d'escons que de color molt marró i tens una intenció de vot directa de color molt rosat. No es correspon amb res, o amb molt poc. És evident que llavors els especialistes en enquestes troben mil maneres de justificar que la intenció de vot no es correspongui amb l'assignació que ells fan descons, dels descons. I d'arguments, evidentment, no ens hi falten, diguem-ne, no? I llavors t'expliquen que ho han creuat amb el record de vot, que ho han creuat...
Perquè si fos amb intenció directa de vot, en aquests moments, el 27 de setembre, quin repartiment d'escons segons Oriol Junqueras donaria?
Hauríem d'agafar la intenció directa, però efectivament la intenció directa era molt favorable, molt favorable als partits que estan més implicats en això que anomenem el procés.
Molt favorables que estaríem parlant.
Doncs que, clarament, Esquerra Republicana i Convergència eren les primeríssimes forces en aquesta intenció directa de vot, i amb molta distància. Per tant, no, les enquestes tenen el valor que tenen, i a més, jo crec que tots sabem, o almenys intuïm, que les enquestes, per sort o per desgràcia, també s'han convertit en un instrument no per conèixer l'opinió de la gent, sinó per intentar influir en l'opinió de la gent. És a dir, l'enquesta es converteix en una eina per intentar fer que la gent pensi una determinada cosa, no per saber el que la gent pensa. I per això les enquestes s'acaben convertint en una mena d'eina, una mena d'instrument que els diferents mitjans de comunicació o els diferents partits polítics, o qui sigui, doncs es llencen pel cap els uns als altres. Els que tenen més ganes que guanyi Podemos, doncs l'estat espanyol donen un determinat resultat, i els que no en tenen cap ganes de que guanyi Podemos en donen un altre. Uns alimenten Ciudadanos i els altres intenten salvar les expectatives del PSOE. Uns asseguren que el PSOE s'ensorra definitivament i que el PP encara guanyaria. Per tant, com que d'enquestes en veiem moltes i són molt contradictòries entre elles, jo em sembla que tots estem obligats a l'exercici de la prudència.
En aquesta intenció de vot, Convergència i Unió aniria per davant d'Esquerra o no?
En la intenció directa d'aquesta enquesta en concret, no. però
no.
Esquerra anava una mica per davant. Però vaja, insisteixo que hi ha enquestes de tota mena que donen resultats molt diferents. Per tant, sempre prudència.
Agafo una frase del Xavier Salamartín i després, si em permet, senyor Junqueras, sobre el tema de la compareixença, pregunta si algú ha de fer alguna pregunta sobre la compareixença de la família Pujol aquests últims dies. Jo vull fer dues preguntes molt concretes. No, aprofitant una frase del Xavier Salamartín que deia ha estat una humiliació pública de la família Pujol i es preguntava, sabem, després d'aquesta compareixença, alguna cosa més de la corrupció? Li trasllado aquesta pregunta.
Segur que sabem molts més detalls d'uns comportaments que en molts casos són poc lícits o que són poc elegants. Per exemple, el fet de que una persona estigui en una feina i tingui una plaça a l'administració pública sense haver passat mai un concurs. Doncs, escolti, això és, clarament no hauria de ser així, oi que no? No només no hauria de ser així, sinó que s'ha d'evitar que sigui així. Clar, aquest tipus d'informacions són informacions rellevants, sí, que és
però això li volia preguntar, i aquesta és la segona. Quines conclusions arriba vostè després de la compareixença de la família Pujol?
No només després d'aquestes compareixences, jo em sembla que després de les compareixences de molta altra gent i després de les no compareixences de molts altres, perquè aquí també tots recordem, per exemple, que una presidenta de grup parlamentari del PP a Catalunya, la senyora Sánchez Camacho, també va ser citada en una comissió i es va negar a anar-hi, no hi va anar. No?
Per tant, quina conclusió arriba vostè?
La conclusió general és que, malauradament, i per desgràcia, en aquest país hi ha un terreny on es solapen els interessos personals d'alguns dirigents polítics o dels seus entorns familiars amb l'àmbit de l'administració pública i que hi hagin determinades llocs de feina que es guanyen sense cap tipus de concurs ni d'oposició, que hi hagin contractes que es barregen qüestions familiars amb qüestions de l'administració pública, que hi hagi tot això és evident que cada vegada resulta més clar i cada vegada també, a mi em sembla, resulta més ofensiu davant dels ulls, davant de la sensibilitat de molta gent d'aquest país que voldria que aquest fos un país net.
És a dir,
no?
Vostè té la sensació que després d'aquestes compareixences algun fill de Jordi Pujol es va enriquir aprofitant els 23 anys del càrrec de Jordi Pujol per via directa.
Això li correspon dir-ho a un jutge. Per tant,
d'acord, això estem
d'acord. Més enllà de la comissió hi haurà, se suposa, un dia un jutge, un fiscal, una policia judicial que farà les investigacions pertinents. Jo el que dic és que sembla evident a ulls de moltíssima gent d'aquest país que hi ha un terreny on es solapen de forma inadequada els interessos personals, els interessos familiars, els interessos d'uns determinats partits polítics, amb l'administració pública i amb el terreny d'algunes empreses privades. I és jo em sembla que això, escolti, quan estem en un país en què una empresa construeix el projecte Castor per emmagatzemar gas i té un contracte que li diu que si això no es tira endavant l'administració pública li compensarà i per tant aquesta inversió la fa sense cap risc i acaba guanyant 1.400 milions d'euros per no fer res, i aquests diners els paguem tots nosaltres i no ens en beneficiem amb res d'aquesta inversió perquè quedarà allà paralitzada, doncs és evident que això, des del meu punt de vista, també entra en el terreny de la corrupció, perquè quan tu utilitzes l'administració pública, quan tu utilitzes els diners de tots nosaltres, quan hi ha un dirigent del govern espanyol, en aquest cas, que protegeix d'aquesta manera els interessos d'una determinada empresa que és propietat d'un determinat senyor, doncs és evident que això violenta clarament la sensibilitat de molta gent, perquè hi ha molta gent en aquest país que s'ho passa molt malament, com per saber, a més, que els diners públics, sempre escassos, per les moltes necessitats que hi ha, es llencen d'aquesta manera, amb trens d'alta velocitat, no? Avui premsa tornava a sortir. El diari Ara ho explicava, ho explica molt, molt clarament. Clar, tot això és terriblement ofensiu.
Aviam, Xavier Salamartín, des de Nova York, sobre el tema.
Sí, a veure, jo m'agradaria tenir una definició molt més acurada de corrupció, perquè si hem de dir que corrupció és que algun familiar teu treballi a l'administració sense passar per concurs públic, Aleshores, jo recordo les èpoques en què el Pasqual Maragall tenia el seu germà, el senyor Carot Rovira tenia el seu germà, el senyor Nadal tenia el seu germà, aquí tothom tenia germans a dins de l'administració. El tripartit era un govern corrupte?
Però era un, que jo sàpiga, cap d'aquests era un arquitecte que ocupava una plaça funcionarial, no?
No, però tenien llocs de treball, diguem, eren familiars que tenien llocs de treball que no havien passat per el concurs públic. Clar, no, és la definició que has fet abans.
Segurament vostè també es refereix al clas, no sé, del germà del conseller Felip Puig, per exemple, no? Però insisteixo...
Sí, sí, tots els germans, qualsevol clar, persona, aquí, perquè llavors, clar, llavors
la,
ja
la primera distinció és
brutal.
La primera distinció... No, home, jo em sembla que el que és brutal és que algú ocupi una plaça funcionarial, una plaça laboral a l'administració sense haver passat pels filtres que la llei obliga que es passin. Això sí que és brutal. No, no crec que això es pugui justificar de cap manera, no crec que vostè ho justifiqui, estic segur que no ho fa.
No ho faig.
Va, d'acord, d'acord.
Alguna pregunta més, Rafael?
Sí, una altra cosa, amb el tema de les mostres, a veure, jo no defenso qualsevol tipus de cuina, però de cuina electoral, diguem, estic parlant del tema de les enquestes i de com es presenten els resultats. Sí. Diguem, però s'ha d'anar amb molta cura, diguem, estadísticament, perquè, diguem, si tu li preguntes només catalans de l'Eixample una pregunta, aleshores el resultat et donarà que una cosa que no té res a veure amb la realitat, perquè no has preguntat gent que no són de l'Eixample, no has preguntat gent que no són de, diguem, que no són catalans, etcètera, etcètera.
Totalment d'acord, totalment d'acord.
Aleshores, diguem, s'ha de corregir, o sigui, els resultats purs el que s'han d'intentar corregir perquè no, el que tu vols és una mostra. Però quan tu preguntes aleatòriament un grup de gent, pot ser que no sigui representatiu. Ara, això té raó el senyor Junqueras, amb què això no vol dir que qualsevol cuina, o sigui, s'ha de corregir, però no vol dir que qualsevol correcció sigui legítima, i efectivament, diguem, les correccions que es fan doncs acaben tenint una política.
Correcte.
El que sí que passa, però, i això el que volia preguntar és que la tendència, a mi em sembla, la tendència de les últimes enquestes, ja sé que la foto potser no està ben feta perquè la correcció està mal feta, però diguem, dins d'una mateixa correcció, dins d'una mateixa tendència, dins d'una mostra similar, mostren que en les últimes enquestes Esquerra Republicana ha baixat una mica. I la pregunta és, vostè sap per què?
És que això és poc rellevant, és a dir, com si Esquerra Republicana hagués de desaparèixer sencera, diguem-ne. Si la desaparició d'Esquerra Republicana comportés que el món ha d'anar molt millor, ja la dissoldríem avui mateix, diguem-ne. Per tant, a mi els resultats que diuen les enquestes sobre, en general, m'interessen poc, sobre Esquerra Republicana m'interessen menys. I l'objectiu sempre és el d'intentar ser el més útil possible al país, a la gent, a l'economia, a la societat, etc, etc. Per tant, No ho faig mai, d'entrar a valorar aquest tipus d'enquestes. No ho he fet mai, em sembla. I si alguna vegada, si algú em troba un tall valorant una enquesta, doncs hauré de dir, ostres, doncs aquell dia sí que ho vaig fer. Però en general no ho faig. En tot cas, a mi em sembla que el que és rellevant és que tots intentem explicar-nos de la millor manera possible, que intentem explicar els nostres projectes de la forma més clara possible, que la gent ens entengui el millor possible, i aquesta és la nostra feina, no? Intentar ajudar.
Breu, Levi.
Sí, a veure, jo sé que vostè deu saber la diferència entre la Comissió d'Afers Institucionals i la Comissió d'Investigació.
Una
té una obligació,
una
té una obligació, l'altra no té una obligació, l'una pretén ser un judici polític a una persona concreta que vostè esmentava abans, i l'altra el que pretén és investigar, com el seu nom indica, un cas en concret. Celebrem que va ser gràcies al seu grup, perquè hi havia grups parlamentaris que ho havien demanat abans, que es fés aquesta comissió d'investigació, insisteixo, per investigar un tema concret, que és el que havia aflorat en el cas del frau fiscal i de la corrupció. En aquells moments, quan vostè van donar suport a la comissió d'investigació, una diputada els va dir que ja havien començat la seva campanya electoral, i de fet el que hem vist aquests dies, en aquestes comissions, és que hi havia certa tensió, o podia haver-hi certa tensió, entre la diputada, els diputats de Convergència i els d'Esquerra. Li pregunto, vostè creu que haver donat suport a aquesta comissió d'investigació i la comissió d'investigació ha erosionat les relacions Ciu-Esquerra?
Estic segur que no, no? La llum mai no erosiona, al contrari, jo em sembla que el que tots ens convé és posar la màxima llum possible. És evident que no tothom utilitza les eines de la mateixa manera. Escolti, en les ferreteries s'hi pot comprar un martell, no? I hi ha gent que el martell el fa servir per construir una taula i gent que el fa servir per trencar una taula. Doncs una comissió parlamentària és una eina. Alguns la intentem fer servir per esclarir tant com sigui possible la veritat i d'altres la intenten fer servir per intentar enfosquir tant com sigui possible la realitat. Això vol dir que s'ha de prohibir l'instrument? No. Vol dir que l'instrument s'ha d'intentar fer servir de la manera més noble, adequada i rigorosa possible, amb l'esperança que després els ciutadans vulguin donar confiança en aquells que ho fan de forma rigorosa.
Ara sí, si s'ha de comprar una taula estupenda, meravellosa, fantàstica, que diuen que serà la meravella pel nostre futur perquè serà una taula magnífica, i un compra un martell per plantar aquesta taula i l'altre el que va és a trencar-la, doncs segurament hi haurà un problema.
Sí, sí.
És a dir, els que viuen en aquell pis i que veuen aquest futur meravellós tenen un problema.
Segur, segur, segur. I és evident que les eines de l'administració, les eines parlamentàries, igual que les eines privades, les empreses, etc, etc, hi ha gent que les fa servir per fer el bé i gent que les fa servir per fer el mal. I hi ha empreses que fan les coses molt ben fetes i n'hi ha d'altres que no les deuen fer tan ben fetes. I això passa amb els partits polítics, sí. I si vostè em pregunta, i quin partit és el que ho fa millor? Doncs jo te'n diré a contestar que evidentment, el que jo represento...
Sí, però que hi hagi un partit que està a les antípodes de vostè, que agafi el martell per trinxar la taula, em sembla bé. Ara, que hi hagi un partit que no està a les antípodes de vostè, que agafi el martell per trinxar-lo, llavors el que té un problema no només és vostè i qui té també l'altre martell, sinó que el problema el té la taula.
Sí, segur, segur. No, és que el problema...
Per tant, la pregunta és, permeti'm aquestes metàfores que m'està fent jugar vostè, que jo no hi vull entrar-hi, però a tot plegat el que estic dient és, i li dic ben clarament, si resulta que vostè m'està dient que Esquerra agafa el martell per no trinxar la taula sinó per clavar-la, sinó que agafa el martell és Convergència i Unió per trinxar-la, el problema el té el país si Convergència i Unió i Esquerra agafen el martell per diferents circumstàncies. Per tant, de cara al 27 de setembre hi ha un problema.
Sí, en aquest cas, jo el que em sembla que és evident és que tots hem de procurar que aquest sigui un país net de corrupció. Ho hem de procurar. I és evident que no tots estem igual d'atacats, oi que no? És evident. Ja està, és evident. Hi ha partits que estan més tacats per l'ombra de la corrupció, per la sospita de la corrupció o per la corrupció confessa, i n'hi ha d'altres que no. I això és una evidència. I jo crec que hem de...
No, però aquesta evidència m'ha d'explicar el martell.
Sí.
És a dir, es pot entendre amb un partit que vol trencar una taula, clarament ahir parlava, per exemple, de Convergència i Unió, que vol trencar una taula com vostè vol, quan vostè el que volen és...
I és que nosaltres el que aspirem és que Convergència i Unió i tothom faci tot el possible per assegurar que aquests casos de corrupció es fagin net, que no es repeteixin, que no hi tornin a ser mai més, i estem convençuts que en la majoria de partits polítics hi ha moltíssima gent que comparteix aquest objectiu amb nosaltres. Malauradament, encara que en la majoria de partits polítics la majoria de la gent comparteixi aquests objectius amb nosaltres, també sembla evident que no sempre s'aconsegueix. Per què? Perquè hi ha interessos d'algunes persones, d'alguns dirigents polítics, d'algunes grans empreses, del sector del que sigui, que tenen tot l'interès del món en que això no sigui així. Clar, si vostè és un empresari que sap que no fent una cosa pot guanyar, no fent-la, pot guanyar 1.400 milions d'euros, home, és evident que té molt interès en que les coses continuïn com estan fins ara. Si vostè és el dirigent d'una empresa, és un accionista de referència d'unes empreses que guanyen milers de milions d'euros per la factura elèctrica, quan hi ha gent que té dificultats severíssimes per poder pagar un mínim d'electricitat al mes, doncs és evident que deu tenir interès en que les coses continuïn com estan. Ara, també és evident que hi ha molta gent, la majoria de la gent d'aquest país, que voldrien que algunes d'aquestes coses canviessin i que aquest fos un país més net
segur,
i més just.
Però per això li pregunto, és a dir, aquesta gent que vol, sigui del partit que sigui, que pensi el que sigui, que ell visualitza un futur per una Catalunya diferent a la que hi ha ara, quan veu que el líder d'un partit punter, com és amb aquesta idea, Esquerra Republicana, que diu que el martell és diferent pels uns i pels altres, llavors el planteges, aquella gent que diu que se'n va a les manifestacions i diu vostès facin el que vulguin, però fotis-en d'una vegada d'acord, la gent diu, ui, Yeah. Ui, i això pel tros una altra vegada.
Clar, clar, clar. I jo ho entenc perfectament. I també estic convençut que la gent vol que aquest sigui un país net. Per tant, si la gent vol que aquest sigui un país net, hem de procurar netejar-lo i hem de procurar que no s'embruti més. I per tant, nosaltres fem aquesta feina de la forma més noble i més rigorosa possible. I estic convençut que vaja, convençudíssim, i si no, algú em rectificarà, que els nostres diputats que intervenen en aquestes comissions, en aquest cas en concret l'Oriol Amorós, doncs han fet una feina excel·lent, tant en la forma com en el fons, i tant de bo tothom ho hagués fet amb el mateix esperit, amb la mateixa qualitat, perquè segurament doncs ara tindríem un més alt concepte del conjunt de les nostres institucions.
Meritxell Borràs no li va agradar, per exemple, no?
Jo opino sobre els meus.
Però li fot el seu sense dir-ho.
Jo opino sobre els meus, i sóc responsable del que fan els meus. Jo estic segur que els meus ho han fet molt bé, i vaja, l'opinió general és que
és així. Però li està fotent els altres sense dir el nom.
No, home, jo estic algun nom li estic dient, en concret, no? Li estic posant l'exemple del projecte Castor,
sí,
no?
Home, sí.
Els temes dels trens d'alta velocitat,
com es desvien els
pressupostos públics de forma escandalosa. Home, són exemples concrets. Ara vostè em pregunta sobre un...
M'està parlant, per exemple, a l'incident que va haver-hi ahir entre Amorós i Meritxell Borràs al Parlament. No li va agradar, interpreto.
Jo, evidentment, jo estic molt convençut que l'Oriol Amorós ho fa molt bé.
Perfecte, molt bé. Preguntes breus, sisplau,
sí.
Nadal i...
El seu partit, i per tant vostè, sí, va acabar obligant el president Mas a comparèixer a la comissió Pujol. I fins i tot a les comissions de control del Parlament, a les últimes setmanes, la majoria de partits, no en concret el seu, però tots, jo crec que tots els altres, han convertit ja les comissions de control en preguntes sobre la comissió Pujol i derivades de la comissió Pujol. A mi, ja sé que s'ha criticat, però em va semblar bé que vostè no substituís Oriol Amorós durant aquella compareixença, perquè em sembla que els que fan la feina a la comissió són els que l'han de seguir fent i no s'ha d'anar a fer el número allà. Però, en canvi, jo segueixo no acabant de saber ben bé la seva opinió i com a persona que, en definitiva, d'alguna manera representa aquells que van acabar obligant el president a compareixer, jo crec que tinc la sensació que vostè ha estat una mica absent d'aquest debat i no sé si ho comparteix, i m'agradaria saber si vostè finalment es dona per satisfet de la intervenció que va fer el president Mas en la comissió.
Nosaltres ens sembla bé la intervenció que va fer el president Mas, i al mateix temps també és evident que tots seguim compromesos en intentar que aquest país no s'embruti més i que es netegi definitivament. Per tant, aquesta feina s'ha acabat? És evident que no. És evident que no. Jo em sembla que tots estem d'acord en que amb la feina d'aquesta comissió no s'acaba tota la voluntat de que aquest país sigui un país net. Nosaltres esperem que aquest tipus de comissions, almenys en part, contribueixin a netejar-lo, contribueixin a prendre consciència de quina és la situació, contribueixin a buscar fórmules per intentar netejar-lo. Evidentment, aquesta esperança la tenim. Per tant, aquesta feina l'haurem de continuar fent, sí. I quants més siguem a fer-la, molt millor. Perquè si observem els països que estan sota el peu de la corrupció, que pateixen la corrupció de forma molt intensiva i de forma molt extensa, ens adonarem que després això és molt difícil de corregir. I això passa en alguns països llatinoamericans, i passa en alguns països, i la corrupció té uns costos econòmics i uns costos socials i uns costos morals terribles, perquè la corrupció és un element que desincentiva les inversions, que desincentiva la creació de llocs de treball, que fa que les societats siguin més injustes, que crea més inigualitat, que perjudica la igualtat d'oportunitats, que crea un mal moral perquè fa que la gent tingui la sensació que si treballa de forma honrada, cooperativa, intentant ajudar al bé comú, això no serveix de res. Per tant, aquest compromís ha de ser molt ferm, i això no s'esgota amb dir-ho. És a dir, no serem un país net perquè diguem que volem ser un país net, sinó perquè els nostres exemples quotidians, la nostra actitud quotidiana, doncs vagin aquest camí. Per això és tan important jutjar la gent, no per allò que diu, sinó per allò que fa.
Per
això és tan important els exemples personals. És a dir, jo procuro en la meva actuació quotidiana ser extremadament pulcre, no, ni dietes, ni no sé què, ni res de res de res. Per tant, si generem aquesta consciència social, que la gent ja té la voluntat, majoritàriament la gent té la predisposició a treballar bé, a treballar de forma honrada, si aconseguim des dels mitjans de comunicació, des de les intervencions dels opinadors, des del Parlament de Catalunya, des dels jutjats i des dels fiscals, que jo estic convençut que en la immensa majoria dels casos fan molt bona feina, els jutges i els fiscals. Doncs tots haurem contribuït a extirpar aquest càncer terrible que és la corrupció.
No, jo comparteixo aquesta preocupació que vostè manté sobre el conjunt del sistema i la necessitat d'acabar d'arribar a fons sobre el sistema. Però a mi m'agradaria que em concretés si aquests dubtes que vostè manté sobre el conjunt de la política catalana i del funcionament de les coses aquí, manté encara aquests dubtes sobre el president Mas, o en el cas del president Mas els hi ha esvaït sobre el que estaven discutint en aquesta comissió.
Ens va esvair els dubtes que teníem en aquest cas concret, i nosaltres el que volem és que no n'hi hagi cap de dubte, no? I per tant nosaltres sempre intentem, en aquest sentit, ajudar. I de fet el nostre compromís era, el president ens havia dit diverses ocasions que ell volia comparèixer voluntàriament a la Comissió d'Afers Institucionals, i per això nosaltres no el cridàvem en aquesta... Ara, finalment, ell va dir, escolta, prefereixo anar a la Comissió d'Investigació que anar a la Comissió d'Afers Institucionals. Doncs, escolti, nosaltres el vam ajudar a comparèixer, perquè ell també havia expressat aquesta voluntat.
Antic.
No, senyor Junqueras, un tema molt col·lateral i després li faré la pregunta. Ha sortit el tema de les places a concurs amb els municipis. Sí. Vostè és alcalde i té més elements que jo, però crec que molts municipis de Catalunya, per diferents motius, les places aquestes, quan hi ha obres, no surten a concurs, sinó que el que hi ha és una contractació de servei. No sé si això és aquesta versió que a mi se m'ha donat és bona, o vostè com a alcalde em dirà no, a qualsevol municipi, des d'Organyà fins a Tortosa, a tots els llocs surten a concurs totes les obres i les places. I després, una cosa més de fons, com que vostè ha parlat poc aquestes setmanes amb entrevistes, amb actes i tal, però
hi ha gent que diu que em sent massa sovint, diguem-ne, sí, no? Fins i tot he llegit algun tuit que deia en Junqueras una altra vegada...
No, però vull dir, amb entrevistes en què se li poden preguntar coses, vostè, com és normal, fa molts actes públics per tot arreu, no? Sí. Una de les darreres declaracions que a mi no dic que em van cridar l'atenció, però que vaig pensar que si tenia oportunitat un dia li preguntaria, és quan vostè va dir al Consell Nacional d'Esquerra Republicana que quan sento que hi ha qui s'ha enriquit amb una deslocalització, sento fàstic, parlant de l'Oriol Pujol. La meva pregunta és, després de que ha parlat...
Aquesta conclusió hi arriba vostè.
Deixi que acabi, és molt la pregunta i vostè me la contesta.
Se'n fa preguntes molt llargues.
No, aquesta frase, quan vostè sento que hi ha qui s'ha enriquit amb una deslocalització, sento fàstic.
I tant.
La meva pregunta és, després de que hagi passat l'Oriol Pujol per la Comissió de Parlament, continua vostè fer-li fàstic a Oriol Pujol?
Però això, la conclusió aquesta hi arriba vostè sol, diguem-ne. Jo torno a dir el mateix que vaig dir, que és, quan algú diu que s'ha enriquit amb una deslocalització empresarial i, per tant, s'ha enriquit enviant a gent a l'atur, em produeix fàstic, sí, i tant. I tant. Si vostè d'això en treu la conclusió que l'Oriol Pujol va fer aquestes deslocalitzacions, és la seva conclusió. En tot cas, això ho acabarà decidint a qui li pertoqui. Si un jutge ha de decidir-ho, decidirà ell. Jo el que vaig dir és, quan sé o sento que algú s'ha enriquit amb una deslocalització, per tant, ell s'ha fet ric enviant a gent a l'atur, a mi em produeix fàstic. I aquesta frase la mantinc, clar que la mantinc.
I l'Oriol Pujol li fa fàstic o no li fa fàstic?
L'Oriol Pujol és una persona que conec, no em produeix cap tipus de fàstic personal ell mateix. Ara, si algú s'ha enriquit enviant a gent a l'atur, a mi això em produeix fàstic. I em sembla que s'entén perfectament el que estic dient, no? I vaja, dubto que hi hagi algú que digui que li sembla molt bé que algú s'enriqueixi enviant a la gent a l'atur i deslocalitzant indústries i enviant aquestes indústries en un altre lloc i fent el país més pobre. Jo no crec que ningú li sembli bé. Per tant, com que no crec que ningú li sembli bé, entenc que la majoria de gent compartirà la meva afirmació. A mi no m'agrada, em produeix veritable fàstic pensar que hi ha gent que s'enriqueix a base de l'empobriment, a base de la misèria, a base de la ruïna d'altres persones. Escolti, em sembla perfectament legítim que m'expressi en aquests termes.
Quan li he preguntat abans sobre... la primera part, perdó.
Sí, sobre les places dels ajuntaments. Miri, escolti, aquí depèn, diguem-ne, si és una plaça funcionarial d'un tècnic d'alt nivell, etc, les places es guanyen totes per concurs, sense excepció. perquè només faltaria. Ara, si vostè em diu en un ajuntament s'ha de cobrir una baixa d'un auxiliar administratiu, del conserge d'una escola de primària, és evident que no sempre es fa concurs, perquè el que hi ha són borses de persones, que etc. Ara, vostè em diu, oh, però és que algú va entrar en un càrrec d'alt nivell, és igual que sigui l'enginyer, l'arquitecte, i si va estar durant no sé quants anys sense passar cap filtre, sense que això és intolerable, i per tant no barregem dos dies de substitució d'un conserge ocupar una plaça durant 15 anys d'un arquitecte, perquè és que si ho barregem tot no ens en sortirem mai. Jo ja entenc que a vegades ens sentim més còmodes en l'embolic i amb la barreja, però hem de procurar amb això ser molt rigorosos, perquè si no acabem estenent l'ombra del dubte sobre el conjunt del país, i el país no s'ho mereix, perquè la immensa majoria de la gent actua de forma honesta, de forma honrada, i això ho fan la majoria dels ciutadans, la majoria de les empreses, la majoria dels autònoms, la majoria dels alcaldes i la majoria de tothom. Per tant, sobretot salvem la dignitat de les persones que actuen de bona voluntat.
Quan fa que no ha parlat privadament amb Artur Mas?
Dos dies.
Privadament?
Sí, però insisteixo en això. Jo no haig d'anar explicant cada vegada que em reuneixo amb algú o amb un altre i quanta estona
durarà. No li he demanat cap explicació. He demanat, només li he preguntat quan
dos
fa.
Dies.
Dos dies. Sí. Per tant, estem parlant de... Avui és diumenge?
Avui... Ah, doncs deu fer quatre, perdó.
Divendres passat, eh?
O dissabte, o
dissabte, o
dijous,
o dissabte. Perdoni,
o diumenge, és igual.
Perdoni, com no m'explicarà el que es va explicar, sí que va ser un tema de cara a cara o hi havia més gent?
Va ser... No entraré en aquests detalls. Escolti, jo parlo amb el president i parlo amb altres dirigents...
Va, no, home, però és molt important que el president i el cap de l'oposició es vegin i parlin. I això per un sector de la població que està esperançada en un procés es pregunta, caram, perquè, clar, hi ha molta gent que diu d'un partit de l'altre, d'un pensament d'un altre, de l'equip de més enllà, del nord i del sud del país, doncs que aquests pensen que aquests dos senyors s'han d'entendre. I la percepció que hi ha en aquests moments és que aquests dos senyors s'entenen.
No, home, al contrari, ens entenem en moltes coses i en coses molt rellevants. Escolti, jo, la meva obligació és intentar entendre'm amb molta gent. Evidentment, amb el president Mas, el primer, pel càrrec que ocupa, etcètera, etcètera. Per tant, vostè em pregunta, quants dies fa? Doncs pocs dies, ja està, molt pocs, tres o quatre o dos o...
Es va avançar en el full de ruta?
Bueno, el nostre full de ruta és claríssim, em sembla que el sap tothom. El nostre full de ruta és intentar exercir la independència des del primer dia, conscients de que el primer dia no tindrem totes les eines per exercir-la, però al mateix temps que per fer aquestes eines, per construir aquestes eines en plenitud, hem d'actuar amb voluntat de ser un país independent. Per tant, el nostre full de ruta és molt clar. Jo espero que aquest full de ruta sigui compartit pel màxim de gent possible. És evident que hi ha alguns partits que ja han dit que d'aquesta manera no els agrada. En tot cas, nosaltres... intentarem avançar tant com sigui possible. Si tenim prou forces per avançar molt, avançarem molt. Si no tenim prou forces per avançar molt perquè altres formacions polítiques doncs volen avançar menys, intentarem avançar tot el que puguem. Clar, és que...
Però entre Convergència i Unió i Esquerra en aquests moments,
sí,
el full de ruta comença a estar embastat? Perquè, per exemple, el Rull dissabte aquí al Via Lliure deia que abans de final de març podria haver-hi un acord, i fins i tot Alfred Bosch després no ho va desmentir.
És que jo estic segur que ja hi ha un acord que podria ser signat ara mateix, diguem-ne, no? El que passa que també... Si jo m'equivoco amb això que diré ara, espero que tothom m'ho sàpiga perdonar, però també em sembla que he sentit algun partit, en aquest cas Unió, que deia que no podia signar cap full fins després de les municipals perquè ha convocat un procés intern per decidir si el signa o no el signa i en quines condicions el signa. Per tant, Esquerra Republicana està en condicions de signar-ho ara mateix, d'aquí 5 minuts, al sortir d'aquest programa? Sí, clar que sí. Tothom està en les mateixes condicions? No, perquè alguns ja han dit que no poden signar-lo ara.
Convergència Democràtica està per signar-ho ara?
Jo entenc que sí, perquè el senyor Rull ho ha dit en aquest sentit. Per tant, jo crec que Esquerra Republicana sí, o estic convençut que Esquerra Republicana sí, crec que Convergència Democràtica també, perquè així s'han expressat els seus dirigents, alguns partits diuen que ara no, però vaja, la voluntat d'Esquerra Republicana és signar-ho el més aviat possible, ara mateix, si cal.
Val, ja. Escolti'm, hi ha una percepció...
Nosaltres l'havíem signat fa
mesos. Hi ha una percepció d'aquest possible desencontre entre Convergència i Esquerra, i ho tancaré més, entre Artur Mas i Oriol Junqueras, que fa pensar que aquesta famosa llista unitària, única, digui-li com vulgui, això ja ha saltat pels aires. Jo li pregunto, i sigui'm el màxim sincer possible, hi ha possibilitats encara d'una llista unitària pel 27 de setembre?
Però sí, hi ha un acord que ens ha costat una mica, no? Un acord signat pel president i signat pel cap de l'oposició i signat pels representants d'algunes de les grans entitats socials d'aquest país. I aquest acord s'ha de respectar. No ens patarem ara l'acord que hem arribat, no? I reobrir debats antics i enterrats i que estan enterrats per un acord entre el president i el cap de l'oposició seria una irresponsabilitat absoluta.
Per tant, no hi haurà llista unitària, segur, eh?
Hi ha un acord que estableix en quines condicions, en quina data, etcètera, etcètera, sí, no. que implicava aprovar uns pressupostos. Tot i si nosaltres complim els nostres compromisos i complim els acords i complim les nostres parts dels acords, només faltaria ara que l'altra part no els complís. Mm. Seria tremendo, no? Seria tremendo.
Bé, per tant és no, eh? Clar, no. Per tant és no. Confia en Artur Mas?
Jo sempre contesto que nosaltres volem confiar, necessitem confiar, que la confiança es construeix en el dia a dia. Escolti, mentre anem avançant, seguirem confiant, diguem-ne. Nosaltres el que volem és confiar i necessitem confiar. De la mateixa manera que estic segur que ell també vol confiar i necessita confiar en nosaltres. I com es construeix la confiança? Pues es construeix treballant. I després d'aprovar els pressupostos, pues n'hauríem de tenir una mica més, no? Pues és això, la nostra feina és intentar avançar en aquest camí. Això és incompatible amb intentar construir confiances amb d'altres formacions polítiques, entitats socials, etcètera, etcètera. En absolut, la nostra obligació és intentar construir confiances amb quanta més gent millor. Per tant, si podem construir confiances amb d'altres partits polítics, amb la CUP o amb Iniciativa, amb els d'aquí o amb els d'allà, doncs millor. Si les podem construir amb el món empresarial i amb el món sindical, millor. Per tant, nosaltres, la nostra... Miri, el lema amb què la Marta Rovira i jo mateix ens vam presentar ara fa 4 anys en el Congrés d'Esquerra Republicana era precisament construir confiança. I amb això estem, no? I fins i tot el senyor Duran i Lleida es planteja un projecte que es diu Construïm. Doncs tots vinguen a construir això, rai, no? Nosaltres encantats de construir. Actitud constructiva tota del món. I construir confiança és molt important. Insisteixo, amb tothom.
Percep vostè que Unió... no anirà en Convergència el 27 de setembre? És una opinió com a analista.
Jo no percebo res. Aquestes coses són molt difícils, això. S'ha de ser molt especialista. És un tema molt, molt intrincat, diguem-ne. Jo no és el meu terreny, no em correspon a mi opinar sobre aquestes qüestions.
Li semblaria curiós que Convergència i Unió es presentessin el 27 de setembre sota els mateixos...
Ni em semblaria curiós ni res de res. No em sembla res en absolut i que tothom faci el que cregui.
Té nassos que el més taxatiu que ha estat avui és, diguem-me, parlant de res del tema d'Unió Democràtica.
És que jo haig d'opinar sobre com es presenten els altres partits polítics...
Home, bé que els hi fot de tant en tant.
Que es presentin com vulguin, només faltaria a tothom. I escolti, jo els hi desitjo sort a tots i espero que tinguin la sort que es mereixen, jo què sé, i si els ciutadans els voten molt, doncs beneït sigui, i si els voten poc, doncs per algun motiu tindran. Per tant, molta sort a tothom, espero que a tothom li vagi molt bé. Jo, per sobre de tot, sóc un demòcrata, per tant, el que faré és respectar el resultat. Ara, de la mateixa manera, espero que igual que jo i Esquerra Republicana hem respectat sempre els resultats, quan els resultats no han sigut favorables al que nosaltres volíem, espero que tothom els respecti igual quan els resultats siguin els que Esquerra Republicana vol.
Xavier, vols dir alguna cosa des de Nova York? Alguna pregunta sobre el tema de l'Oriol Junqueras? No. Rafael Nadal?
Sí, jo suposo que l'Oriol em deixarà que li cometi una petita infidelitat.
Sempre.
Quan ha arribat i ha saludat els que érem aquí, li he preguntat què tal, com va, i ha contestat posant ordre tot plegat. Sí. A mi m'agradaria preguntar-li quins són els desordres que ocupen en aquests moments el seu temps.
Molts desordres. Però, posar ordre sempre és bo i no s'acaba mai, diguem-ne, eh? Perquè en física existeixen les anomenades lleis de la termodinàmica, una de les quals s'anomena també llei de l'entropia, que diu que el desordre tendeix a créixer de forma indefinida, diguem-ne, eh? I per tant que sempre costa més energia posar ordre que desordenar, i per tant hi ha una tendència natural al desordre. Això té implicacions molt importants en l'àmbit de l'astronomia, de la física i del consum energètic, per exemple. En l'àmbit de la vida personal, tres quarts del mateix. Jo soc pare, el mes d'abril...
Serà més pare, em sembla?
Exacte, seré més pare el mes d'abril, naixerà una nena... Bueno, doncs com es pot imaginar, això també ocupa... Tots els que són pares saben que encara que estiguin pensant en temes d'alta política o de qualsevol altre gènere, acabes sempre relacionant-ho amb els fills, diguem-ne, no? Per tant, posar en ordre, doncs, no sé, a la vida familiar, a la vida personal, a la vida del partit, a la vida de la política catalana, intentant ajudar l'economia d'aquest país a tirar endavant...
Expliqui'ns una mica, jo que la família, diguem, quan en vigília has de tenir una criatura, s'ha de reordenar això, sí. És evident, perquè és molt complicat.
Allò de la síndrome del niu, no? Sap què és la síndrome del niu? És la voluntat de tenir-ho tot net, tot endreçat, tot a punt, per quan neix la criatura. És una síndrome que experimenten molts humans, això molt també.
Després voltaran i trinxa el niu, també ho dic, eh?
També,
Vostè com a pare, d'altres com a avis, però jo crec que això ho compartim tots. Sí. Però a mi m'agradaria saber, posar en ordre tot plegat en el terreny de la política, per vostè quines prioritats té en aquests moments, o sigui, en aquests moments que, com ha dit abans el PP antic, alguns diuen que vostè, encara que d'altres diguin el contrari, però sí. Estava una mica hibernat, desaparegut, o amb un perfil una mica més baix durant 3 o 4 setmanes darreres.
Jo sempre agraeixo que em trobin a faltar i que tinguin ganes de sentir-me més, i sempre que el senyor antic ho vulgui, sap que podem parlar-ne directament i personalment. Per tant, si alguna vegada em trobo a faltar, això s'arregla molt ràpid. No, quines són les prioritats? La prioritat és intentar que aquest país tingui les millors eines possibles. Les millors eines són les eines d'un estat, per tant, la independència. Per tant, ampliar la base independentista, ampliar la majoria independentista. Per tant, arribar a aquella gent que encara no està convençuda o que no està convençuda gens. Per tant, prioritzar la presència en els àmbits metropolitans, de totes les ciutats metropolitanes. I, de fet, una de les meves activitats prioritàries és... estar a totes les ciutats metropolitanes, fer-hi actes, parlar amb gent, visitar comitès d'empresa, visitar direccions d'empreses, a tot arreu, més igual, a Sabadell, a Hospitalet, a Molins de Rei, a Cerdanyola, a Rubí, sense parar. Per tant, de fet, en els últims 3 anys em sembla que he degut fer 4 o 5 rondes complertes a tots els municipis metropolitans, a Ripollet, a Barberà, a Montcada, a Sant Boi de Llobregat, etc. No? Perquè és una prioritat molt rellevant i perquè s'hi concentra molta gent i perquè ens enfrontem a problemes econòmics molt greus. Per tant, tota aquesta presència jo crec que és molt, molt útil, visitar empreses com Euroterminal, que estan en un moment molt difícil, empreses com Celsa, empreses que, en canvi, van molt bé, empreses... Això, aquesta és la prioritat.
Estem fora de temps, clarament. No, Antic i Andrea...
No, amb aquests 2 anys i mig, senyor Junqueras, han passat tantes coses que potser a vegades és més fàcil tindre una perspectiva més objectiva del passat que del present, amb el dia a dia, no? 9N. A vostè què li queda del 9N i què creu que va suposar a la política catalana? I després, després del 9N...
Va, bateries de preguntes, el senyor Antic.
N'hi he fet una.
Som-hi. Li contesto la primera. Miri, la primera. El que queda és que necessitem un mandat democràtic de debò per poder fer el pas decisiu, el pas definitiu cap a la independència. I aquest mandat democràtic ha de ser reconeixible per la majoria de la població catalana i ha de ser reconeixible pel món. I, per tant, en aquests moments ens trobem que això ha de ser amb unes eleccions parlamentàries. Doncs amb unes eleccions parlamentàries el que queda és això, la necessitat de seguir endavant i de fer aquesta passa decisiva.
I troba destrempat vostè l'espai sobiranista quan va pels pobles?
No.
I que el problema són els partits polítics i no el que vol aquest espai... I això la gent li diu o no, li comenta la gent?
No, jo el que em trobo, en general, al contrari, i ara, atès que el senyor Nadal ha comentat una intimitat fa un moment, jo també, espero que amb el seu permís, en comento una altra, no? Jo quan he entrat, vostè m'ha dit l'altre dia, vas visitar la Seu d'Urgell...
Dissabte a la tarda?
Dissabte a la tarda. I, per tant, el dissabte a la tarda plena, no era la reunió amb el president Mas perquè estava a la Seu d'Urgell.
Per tant,
no
sé que... el dissabte al matí,
amb la sala de Sant Domènec plena.
Amb la sala, exacte, amb la sala de Sant Domènec plena. Per tant, la meva experiència en aquest sentit és molt positiva. Jo vaig als llocs i veig més gent que mai, més implicada que mai, amb més ganes que mai, conscients de que ens hi juguem molt, conscients de que el present és complicat, que el futur immediat i també llunyà està ple de reptes, fins i tot d'amenaces, i que necessitem dotar-nos de les millors eines possibles per intentar afrontar-ho, no? Per tant, jo el que veig és molta responsabilitat, molta consciència de la dificultat, molta il·lusió per superar-la, moltes ganes d'esforçar-se, i això és el que detecto a la Seu d'Urgell el dissabte a la tarda, o a Sant Vicenç dels Horts el diumenge al matí, o no sé, o ahir visitant un barri d'una ciutat metropolitana que es troba en una situació de dificultat per un tema urbanístic, etcètera, etcètera, no? Jo el que hi veig són ganes de superar aquests reptes immensos que tenim al davant, de tot tipus, el repte que representa tenir un estat en contra, el repte de l'economia, el repte de l'atur, el repte de les relacions internacionals. Hi ha un munt de reptes al davant i jo crec que la gent n'és conscient, o almenys molts d'ells els intueix. Per exemple, avui no hem parlat de Grècia, però tampoc no hem parlat de la situació econòmica al Japó, o a la Xina, o als Estats Units, o el que passa amb el dòlar, o el que... Bueno, aquestes són qüestions molt i molt i molt rellevants, que en alguns casos ens juguen clarament a favor, en d'altres ens juguen molt en contra, i estan fora del nostre àmbit de decisió, perquè nosaltres no prenem decisions com a país sobre l'economia d'altres països, no? I jo crec que n'hem de ser molt conscients d'aquestes coses.
Andrea.
Per canviar de tema, parlava ara de la Xina, del Japó, per fer una mica de política de proximitat, sí. Ens explicava la bona notícia que dintre de poc serà pare, sí. Crec que a més li coincidirà amb la campanya electoral.
Sempre,
com s'ho farà això? Com s'ho farà això de la conciliació, la paternitat, per una pregunta dedicada a les oients?
Ja. L'últim, el nen, diguem-ne, també va néixer just al començar la campanya electoral de les eleccions catalanes del 2012, per tant, o bé és que tinc molts fills, o bé és que hi ha moltes eleccions, una de dues, no?
Hi ha moltes eleccions.
O les dues a l'hora, perquè el cert és que coincideix cada vegada que hi ha campanya electoral ens trobem davant de la joia infinita, no?, de tenir un nen, o en aquest cas una nena, el que sigui. La conciliació, doncs, és un pèl complicada, sí, és clar, perquè sempre dediques menys temps del que voldries a la família. Fins i tot en el cas de que n'hi poguessis dedicar molt, sempre n'hi voldries dedicar una mica més, no? I en aquest cas, doncs, és una mica complicat. Afortunadament la família s'implica molt i el nen és molt responsable, encara que només tingui 2 anys, però té una actitud molt responsable.
Santi Vidal serà el número 2 d'Esquerra a Barcelona?
Mena.
Santi Vidal serà el número 2 d'Esquerra a Barcelona?
Ui, això... Són...
Ui, va dir 15 dies, Santi Vidal, que això... ho decidiria.
Bueno, però escolti, el número 2 de Barcelona es decidirà quan toqui, ho decidirà qui li correspon, i no sóc pas jo, diguem-ne. Jo, president d'Esquerra Republicana, té unes responsabilitats, i hi ha unes altres que no les té. Les responsabilitats que té, quines són? La llista al Parlament de Catalunya, la llista al Parlament Europeu, etc. Les llistes municipals són àmbit municipal, només faltaria.
Encara pensa que el 2016 Catalunya serà independent, com va dir en aquest programa fa uns mesos?
Jo faré tot el possible perquè sigui així, i m'hi abocaré amb tota la intensitat del món. Precisament l'altre dia a la Seu d'Urgell, el dissabte a la tarda, una de les persones que se'n va acostar quan ja s'havia acabat l'acte era un excompany de la Facultat d'Econòmiques de l'any 87, de Primer Econòmiques, i em va dir carai, és que ja l'any 87, amb 18 anys, i ara ets un independentista convençudíssim, i ja, doncs, escolti, si l'any 87, que hi havia pocs independentistes, nosaltres ho érem amb convenciment, no ens resignàvem, no ens rendíem, no ens cansàvem, no abandonàvem, doncs imagini's ara que som molts més. Per tant, ara amb l'entusiasme que dona la força de la molta gent, la força de la necessitat, del sentir el deure d'intentar servir la gent, és que el que ens farà tirar endavant i és el que ens farà assolir els objectius.
Acabo aquí, eh?
Ja,
acabo aquí.
Ja, a mi m'agradaria que hagués sigut l'any 87 i que estéssim celebrant l'aniversari de la independència.
Escolti'm, és que ara acabaré, però jo a més li demanaré al Xavier que s'aguanti 5 minuts per explicar-me el Carri Caspar, el programa Carri Caspar, i vull que m'aguanti, que són les 5 de la matinada a Nova York i no tinc perdó de Déu. Però abans abans de marxar, el que està passant amb el PP a Madrid, amb el tema Esperanza Aguirre, no li preguntaré, però sí que hi ha un tema que ja ha començat a surar.
És que m'és igual el PP de Madrid.
Ja, no, però el que li diré ara no. El que li diré ara no. Hi ha un article ahir d'Esperanza Aguirre, que avui ja és motiu de debat a Madrid, sobre el fet que la final de Copa de Futbol es jugui a Madrid o es jugui a València, però hi ha un corrent que comença a surar amb Esperanza Aguirre al capdavant, que a l'estil de Nicolas Sarkozy, que deia que si es xiulava la Marsellesa en qualsevol estadi de França, que el partit es suspengués i que jugués en terreny neutral. Tenint en compte que a la final es jugaran al Barça d'Atlètic de Bilbao, no sé com veu vostè...
Partit tancat.
Partit a porta tancada, correcte, partit a porta tancada. Què li sembla?
Em sembla molt bé que la senyora Esperanza Aguirre faci les propostes que cregui oportunes i ella mateixa doncs, es qualifica davant de l'opinió de la majoria dels ciutadans del nostre país. No ho sé, segur que digui el que cregui que ha de dir, només faltaria. Si ella creu que s'ha d'actuar d'aquesta manera, doncs que ho proposi. I si qui li correspon vol actuar d'aquesta manera, doncs que ho faci. I és evident que això no es correspon amb el sentit majoritari dels ciutadans de Catalunya. Pues no. Però clar, jo què sé, ells sabran el que volen fer, que ho facin, no ho sé.
Però el Junqueras...
És que només faltaria que haguéssim de perdre el temps ara opinant sobre el que opina no sé qui dels partits de futbol. Si la gent vol anar a un camp de futbol i vol xiular, que xiuli. I si la gent vol anar a un camp de futbol i vol aplaudir, que aplaudeixi. Ja, és que em sembla...
A vostè agrada que xiulin els himnes, sigui quin sigui, eh?
No, Jo preferiria que no es xiulés cap himne, en el sentit que em sembla que és bo ser respectuós amb els sentiments que un himne nacional o una bandera expressa, diguem-ne, no? I, per tant, em sembla que tots hauríem de fer, en aquest sentit, un esforç per ser respectuosos. Ara, també és veritat que molt sovint els primers que tenen manca de respecte envers els sentiments de la gent, en aquest cas d'uns aficionats d'un determinat equip de futbol, o el que sigui, són les màximes autoritats de l'Estat, no? I això encara és més lamentable, diguem-ne, perquè la responsabilitat, al final... és la mateixa per tothom, però alguns haurien de ser més responsables en funció del càrrec que ocupen, no? I quan més alta és la responsabilitat que et correspon, més responsable hauries de ser.
Oriol Junqueras, gràcies.
Ha estat un plaer, com sempre.
Gràcies,
a tots.
Gràcies. Són els 10:05.